ivetresnotícies.com. El pop rock és a IB3 Ràdio. Rec Play. A Rec Play faim un repàs del passat i una mirada al futur del concurs pop rock amb la participació de l'Ajuntament de Palma. Rec Play amb Mònica Borràs.
Hola a tots, benvinguts al Rec Play, ja número 15 d'aquesta sèrie de 25 programes en els quals repassam la història del concurs de pop-rock de Palma des dels inicis i fins a l'edició actual, sempre amb els protagonistes de cada època i amb el suport de l'Ajuntament de Palma. Avui tancam la tercera setmana i començarem la quarta, dilluns que ve, però una mica més tard, a partir de les 10:30 de la nit, després d'un partit que enfrontarà la Ponferradina amb l'UDE Eivissa. Tendrem a l'estudi a Javi Vegas, dels Escarabajos i també de la Gran Orquestra Republicana, però serà a partir de les 10:30 de la nit. Dit això, teniu fins diumenge per votar la tria dels 16 semifinalistes que enguany arribaran precisament en aquest aquesta posició per actuar els dies 9 de setembre i 10 de setembre, divendres i dissabte a Ses Voltes. De fet, podeu votar a un, que serà el 16è semifinalista a la web de Tu Fas Palma, i podeu escoltar més les maquetes, les cançons que han presentat les 134 bandes a la web d'ivetresmusica.com.
Repassant la història del concurs pop-rock. Rec Play, IB3 Ràdio.
Idò, avui tenim el plaer de comptar amb una banda que està també tot un referent i pionera en molts d'aspectes. És La Fosca.
I més tard pensaràs que perdre no és pitjor que no poder.
I doncs un dels temes que se va incloure també a un disc recopilatori com a finalistes d'una de les edicions del concurs de pop-rock. Tenim a l'estudi a Pere Gené. Com estàs, Pere?
Beníssim, encantat de ser aquí.
Molt contenta de tenir-vos, i també a Namuy Morell, que també és un gust que siguin nosaltres. Amb ells parlarem d'aquí uns instants, però abans d'entrar en matèria, vos feim la pregunta del dia. Els que l'encerteu podreu guanyar un vinil d'anteriors edicions del concurs curs de pop-rock o dues entrades per anar a un concert al Castell de Bellva de Palma, com ara es que oferiran la setmana que ve, dimecres 24, Tolo Cervera i Norbert Fimpel. Avui la pregunta és molt fàcil i és que mos digueu si sabeu quin any se va celebrar el primer concurs de pop-rock de tots, el primer que va ser als anys 80, com sabeu. Si voleu participar, vos convidam a fer-ho a través del nostre número de WhatsApp, que és aquest.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I també teniu el nostre correu electrònic, que és rec-play@ivetresradio.com. Dit això, saludam també els nostres companys Xavi Fullana, que serà qui vos contestarà al telèfon que vos donarem a continuació, i també a la part tècnica tenim el nostre company Joan Jiménez.
Rec Play, amb la participació de l'Ajuntament de Palma.
Pasqual és que és del vellut, s'escampa i rompre el pitjor enemic. L'espasa i renunciar, solitària la fosca, la recança de les hores. Fulla per fulla boc els cabells entre el vent. Les paraules, quan
fumat ja no sé quantes nits podrà...
Idò, en aquestes hores reprenem aquesta salutació breu que han fet en Amui Moray i també en Pere Gené, que són dels dos dels membres fundadors, però d'una llarga llista de músics que vareu conformar La Fosca. Benvinguts i moltes gràcies. Feia molt de temps que no sentiu aquestes cançons. Amui, sí?
Sí, feia molt. També se senten bé aquí.
Ah, se sent bé, eh?
Sí. Perfecte.
Moltes gràcies per convidar-nos i de veres que és un plaer i com dèiem ara, no? Escoltar aquestes cançons, no sé, és entranyable, és com, no sé, jo ara pas gust, o sigui que moltes gràcies.
De fet, La Fosca vos vareu formar a finals dels 80, que devia ser el 88-89, més o manco, l'any 90 ja se va publicar el vostre primer disc, amb el que va ser, que és La Carn Humida, un disc que a més, avui hi havia gent que mos deia, sí, és aquell, que tenia una portada també molt característica, amb aquella Polaroid i els esquelets i...
Sí, aquesta portada la va fer en Jaume Falconer, i sí, és veritat, va ser un poc polèmica perquè era molt fosca, no com el mateix nom del grup, i un poc sinistre, però sí, la va fer en Jaume Falconer i va cridar molt l'atenció a la gent.
I de La Fosca, a part d'en Pere i el seu germà, en Tomeu Gené, que també hi estava, tocava la bateria, hi havia també en l'Oles Coll, que cantava, en Ramon Trias, als teclats, en Joaquim Domènech, també als teclats, en Cito Coll, en es baix, en Gabriel Mas, a ses guitarres, i també hi va haver gent que hi va estar a temporades concretes, en Octavi Cortés, en Nasso Navarro, Matías Far, en Guillem Sardà, en es baix també, o en Joan Miquel Oliver, també va passar part una estona per vosaltres. Com és que, a 100 anys, encara teniu lloc per canvis, per entrades, sortides?
En Ramon, que eres compositor, tenia, com podeu escoltar, el que estàvem escoltant en directe ara mateix, és una música que va molt harmònica, que te pot dur cap al rock sinfònic, és una cosa, és un tipus de música que quan més instruments, com més profunditat té. També me recordo una petita col·laboració d'un trompetista que no sé si és un timoner, una cosa així. En resum, que entre que en Ramon tenia aquesta corolla de fer un tipus de música com a més completa i que entre nosaltres mos anàvem convidant i era una cosa dinàmica i divertida, el resultat va ser això, no? I hi havia gent que en un moment podia participar del projecte, altres que se n'havia d'anar per diferents motius i va ser una cosa així, ja veus, hi ha una llista llarga, llarga.
Molt llarga, i segurament mos han deixat a qualcú.
Crec que també mos
han deixat. Varen començar que érem uns adolescents, també n'hi va haver que se'n varen anar a Barcelona a estudiar i després varen a substituïts i bé, però està bé perquè va ser molt obert i molt dinàmic.
Els directes eren complicats d'equalitzar i de so era difícil perquè eren molts i a més eren instruments, jo tocava la flauta, aleshores la flauta més o menys es volen d'equalitzar perquè hi havia violí, hi havia guitarra espanyola a vegades només l'et...
No coincidíem sempre amb un mateix tècnic tampoc i no érem professionals, no? Com potser ara seria ja tot més controlat.
Sí, i a més tot coincidiu amb grups de rock, moltes vegades que tenien una sonorització entre com a termet simple, no?
Sí.
No hi havia tant d'instruments i ni tantes línies, tan complicat. En qualsevol cas, el disc de La Fosca, el primer, La Carn Humida, publicat l'any 1990, és un dels que podeu triar si participeu en el nostre concurs. Avui la pregunta era molt fàcil, l'any de la primera edició del concurs de Pop Rock, i el telèfon al qual mos podeu contestar és el 971-42-40-23. El telèfon que podeu fer servir per contestar a la nostra pregunta, 971-42-40-23. Dit això, la música de La Fosca també tenia unes lletres, és a dir, bé, és que poden parlar de moltes coses, per començar, si vos sembla, poden parlar també de la llengua, no? Perquè vosaltres vareu ja decidir cantar en la vostra llengua molt abans que s'intentàs fomentar. No record si en el vostre temps ja hi havia un premi a la millor lletra en català. Això ja,
sí,
ja hi havia.
Va ser el primer any.
Va ser el primer any. I el mos varen donar, però...
Perquè no hi devia haver més.
No hi havia categoria.
No havia existit aquesta categoria. Sí, clar, és que realment això també és un poc insòlid, perquè, de fet, hi havia molt pocs grups que cantassin en català. Hi havia folk, que sí que era en català, evidentment, i després també hi havia qualque grup més tipus els Ocults, per exemple, que jo recordi, però hi havia pocs grups que ho feien en català. Nosaltres tampoc ho vàrem viure com una imposició, com una forma forçada de creació, al contrari, va ser tot molt natural. I ho vàrem viure com, no sé, així, no? Com sense tampoc que la consciència ho feien perquè ho sentíem així, tampoc pensaven que pogués ser d'una altra manera.
Clar, és com si te fan escriure'ns amb esquerra. Vull dir, si ets dretà, escrius sense dreta. I de si xerres català, xerres català, i no... A més, en Pere escrivia les lletres i tenia una trajectòria com a escriptor que també potenciava i llavors van fer adaptacions d'altres autors, com per exemple de mon pare, d'en Pere Moroi, se va fer una cançó que va escriure ell, un poema...
Una cançó preciosa, que no se va acabar d'editar, però que... És un pas la meva espina clavada, perquè no sé què va passar, que en el final... Bé, lo típic que ja... O sigui, la varen fer just després d'haver fet els dies i ja va quedar, però sí que era... Record que era preciosa, me'n recordo encara de la lletra i bé, no sé, era...
I d'una assignatura pendent que tenim,
Sí, una pèrdua no tenir-ho fet.
Bé, ho podeu recuperar en qualsevol moment.
Sí.
I doncs, anem a escoltar una de les persones que també han format part en algun temps de La Fosca, que és el grup que tenim de convidat avui, presenta l'estudi amb na Muy Morey i també amb Pere Gené, i qui escoltarà ara mos parla precisament de La Fosca com a referent musical.
La Fosca, no hi ha dubte que és un grup que realment van fer una feina molt, molt especial. No hi ha cap grup així. Ja no, les Balears, no? En tot el món no trobaràs un grup així, no? Jo crec que és un moment en què se van ajuntar una gent pues, per amistat, però a la vegada també, bueno, segurament per això, perquè eren tots amics amb moltes ganes de fer una música especial. Hi havia en Ramon Trias, que és un tio que té la música dins el cap, que no, ell no fa feina pensant en estils ni res, no? Ell la música li funciona dins el seu cap, l'escriu i ja està, no? Llavors en Pere, la veu d'en Pere, realment una de les veus més especials que se poden sentir en català i torna a dir, no?, en tot el món. O sigui, tu sents la veu d'en Pere i saps que realment aquell timbre de veu, allò, pues, és una cosa que és molt difícil de trobar. Molt, molt, molt especial. Molt. Jo quan ho vaig sentir m'he quedat bastant pillant, no?
I doncs, són paraules, segurament molts li heu reconegut sa veu, de Joan Miquel Oliver, que també va estar durant un temps tocant amb La Fosca. Unes paraules molt guapes que vos ha dit, eh?
Sí, la veritat és que sí. Bé, jo crec que l'admiració és mútua i bé, i són unes paraules que són emocionants.
La veritat és que sí. Després, bé, ja sabeu que Joan Miquel Oliver també va tenir la seva trajectòria, va coincidir amb La Fosca i després ha tocat el cel, en certa manera, amb Antònia Font. Dit això, també m'agradaria escoltar en Joan Miquel quan parla precisament d'aquesta etapa que va tenir amb Voltros, com va arribar a La Fosca, i així ho recordava.
I llavors, al cap d'uns anys, doncs, m'ha cridat per tocar amb ells. I vaig aprendre moltes coses. He de dir que jo, per jo, la música m'ha resultat sempre fàcil, no? Tocar la guitarra, escriure cançons, són coses que no m'acosten i no record que m'hagin dut mai feina, el que és feina de passar-ho malament i d'estudiar i de menjar-me els cocos. Són coses que me surten totes soles, però això no vol dir que durant tota la meva carrera no hagi pres coses d'altra gent, no? Això és una obvietat i he de reconèixer i amb alegria, no?, que a La Fosca vaig aprendre molt. La veritat, en Ramon és un tio que és molt bon músic i el disc que jo vaig gravar, les guitarres m'escrivia ell nota per nota i jo no en tenia res i lligués partitures i llavors anàvem al local d'assaig i entenia el ben perill que estava fet allà, no? I escoltes el disc aquest de Domini Fos, que és el darrer disc que van treure, que ho vaig gravar jo, que és un disc que avui en dia, si sortís ara, com a novetat, amb un grup de gent jove i tot això, és un disc que funcionaria i que destacaria d'una manera molt notable, això estic seguríssim.
I de la Fosca van ser un grup pioner en molts aspectes, no només... Bé, no sé si voleu comentar alguna cosa d'aquest disc, en el qual també Joan Miquel va tocar amb vosaltres, que a més li agraï moltíssim a Joan Miquel que mos hagi enviat aquestes declaracions.
Sí, bé, en Joan Miquel va participar en l'enregistrament d'aquest disc i va ser el guitarrista principal. També hi ha un poema que el musica ell, que et seu, i vull dir que no només va ser intèrpret i ell també va formar part de la creació de ses cançons, no? I sí, bé, va ser una època molt bona, ho varen disfrutar molt i entenc perfectament quan parla d'aquest sentit d'escola, no? Perquè jo crec que allà vàrem aprendre tots i vàrem aprendre molt.
Idò, parlam avui amb dos membres de La Fosca que han vengut a l'estudi. Han parlat dels primers discos. De fet, el primer era La carn humida. Se va publicar l'any 90 per part de l'Ajuntament de Palma. Després va arribar Èxode, l'any 93, publicat per Pickup. I finalment aquest tercer, que se deia Domini Fosc, publicat per Swing Media l'any 97. Vosaltres vareu ser sempre un grup diferent. Ja ho han dit, cantàveu en català, éreu molts, fèieu una música un poc un folk experimental. Vos vareu sentir ben acollit sempre o sempre un poc cosa rara, bitxos raros?
Saps què passa? Que tampoc fèiem un estil de música com a que convidàs molt a la festa. Nosaltres varen néixer en el Ramon Llull, i hi havia els escarabajos que van just anar a parlar, i ells eren la festa, la cervesa, passar-ho bé i tal. Nosaltres era com una altra dimensió, que les dues coses estan molt bé, però que eren com molt diferents. Els nostres concerts eren una mica més viatjar cap a la profunditat de la mà, no? Tot i que també teníem moments en què sortíem a superfície, però vaja, que tot era, com el mateix nom del grup diu, un poc més fosc.
Però éreu com un poc més intel·lectuals, no? Teníeu com una... Com a, no m'ho miressin cara rara, no? No ho sé, no? Teníeu...
És que jo, clar, jo era flautista de conservatori i estava acabant... Bé, estava des dels 8 anys tocaves a flauta, aleshores, per jo la Fosca va ser el contrari. És a dir, per la gent que venia la millor. Comparant, els grups de l'institut en aquell moment eren els Carabajos i la Fosca. I llavors hi havia de cou i era més gran que jo, ja no me'n recordo els noms. La Colmena. Bé, hi havia diferents grups.
Susi,
jo com que hi havia el germà d'en Javi també. Bé, la qüestió és que, clar, jo venia d'un món superacadèmic i que era molt tancat i molt estricte, i me vaig trobar amb una llibertat, amb música desafinada, coses que era el contrari on jo estava basada a jugar, a tocar. Aleshores era com que per jo va ser el contrari, va ser llibertat i diversió total. Que me moria de vergonya, perquè, clar, jo tocava tele, no tocava el que fos, i era com, ai, això que sona tan malament perquè està mal equalitzat o que és de safina, però no vull que això... És a dir, que a mi m'ha ajudat a mullar moltíssim i a disfrutar molt més de lo que és la música com a diversió i com a eina de comunicació, i l'altre era una cosa com a més ortodoxa i acadèmica. Hi havia gent que era el contrari, que venien allò a escoltar música més obert o més lliure, que s'havien d'organitzar perquè eren molts, hi havia partitures, hi havia un ordre, perquè era com una petita orquestrata, saps? Era mal de jugar tot plegats.
Mal de coordinar, no? Sí. I llavors també les lletres d'en Pere.
Sí, que per ventura són lletres un poc tancades, un poc hermètiques, i que sempre conviden a interpretar-se i a cercar, jo què sé, comparances i metàfores.
Un poc enigmàtiques.
Un poc enigmàtiques. Sí, clar, tot això era un poc... Però també jo penso que era un poc la gràcia del grup, i que en el final, si vàrem agradar, en el que vàrem agradar va ser per tot això, no? Per tot això que explicàvem. Vull dir que no va ser tampoc un inconvenient, jo crec.
No, no, cap cas. El que sí, tal vegada vareu arribar massa prest, no? Després, bé, els temps varen canviar una mica i precisament en aquell moment, quan heu dit vosaltres que la edició que vos vareu presentar se va crear aquesta categoria de millor lletra en català per una mica fomentar-la, hem de dir que l'any passat va ser el primer guanyador cantant en català, que està Enamulat, un artista que va anar tot sol, així que fa un pot de folk d'arrel mallorquina, en certa manera, i de mirant, ha estat el primer guanyador natural, podríem dir, del concurs, el Premi Toni Reynés, el primer premi cantant en català, la qual cosa, mira...
Està molt bé, però han hagut de passar molt d'anys, trop, eh?
Però ara és una cosa bastant generalitzada, hi ha molta música en català superbona i sí. no s'obté, ni és diferent, ni és...
No.
Evidentment, tens un mercat més petit, això és obvi, però vaja... no deixa de ser... que no se pot comparar, en no. resum.
I dels grups que participen en guany, hi ha grups que canten en diferents llengües. Avui hem parlat amb alguns perquè mos diguessin quin idioma han triat per cantar i per què. I els que escoltarem són alguns d'aquests 134 que s'han presentat en guany. Entre d'ells escoltarem els grups Somos Uno, Bosch i també Enlaces i Black Sea Deluge.
Coneix els concursants del pop-rock d'enguany amb Rec Play i Vetres Ràdio.
Bon dia, sóc Jordi Freixeres, cantant i guitarrista de la banda Somos Uno. Som una banda ibicenca que cantem en català i castellà, fem temes propis amb lletres que volen dir coses, lletres que estan carregades d'optimisme, d'energia positiva i sobretot parla d'experiències de la vida personals i també de la banda.
El meu nom és Álvaro Bosch, som el vocalista de Bosch i venc a respondre les preguntes com us heu fet. La majoria de les nostres lletres són en castellà pel fet de que, bé, jo com a compositor de la banda pues, me sol néixer més escriure en castellà, encara que també tinc cançons en altres idiomes, per exemple en català. Perquè jo quan m'assec en el piano a composar no penso en avui escriure una cançó en aquesta llengua o en l'altra, no. Simplement me poso en el piano, me'n vaig a un altre univers, me deixo fluir, me deixo anar i quan torn dic, ostres, que guapo, no?, el que he fet. La lletra, en l'idioma que sigui, aquesta melodia, i és el guapo, no? Això és l'art, això és la música. Fusionar sentiments i emoció en llengua i melodia, acords, no? Així que és un poc això.
Hola, soy Kenneth y soy miembro de la banda Enlaces, que está conformada por Mar Mas en la guitarra eléctrica, Laurum Sastre en el bajo, Kiko Roca en la batería y quien les habla, Kenneth Nava en los teclados y la voz. Principalmente tenemos temas compuestos en español, pero también tenemos algunos temas en inglés y próximamente tendremos también temas en mallorquín, ¿no? La idea es que seamos una banda que tenga una propuesta multilingüe.
Hola, soy Gurri, batería de Black Sea Deluge. Y nada, os voy a contar un poco, bueno, voy a responder a estas preguntas. A ver, ¿en qué lengua cantáis y por qué? Bueno, mi colega, Gareth, canta en inglés porque es sudafricano, es la lengua que él ha hablado siempre. Y bueno, por eso canta en inglés, es su lengua.
Idò, hem sentit en aquestes bandes, cadascú tria sa llengua segons li convé o s'expressa millor. Continuem avui parlant amb dos membres de La Fosca, que han pogut venir a l'estudi, en Pere Gené, en Amui Morell, recordant aquella història per vosaltres, el concurs de pop-rock, què va suposar? És a dir, supos que li veus coses bones o no tan bones, què va tenir de bo per vosaltres?
Va ser bo, perquè nosaltres vàrem de fer passes nostres, la manera de fer-nos conèixer, no? I vàrem guanyar aquell premi i va permetre que poguéssim estar en un disc amb més grups, que se va regalar així a l'Ajuntament i després poder fer la carn humida. És a dir, va ser el començament un poc de tot.
I de la carn humida, com han dit, encara en queden molt pocs canoms a l'Ajuntament d'aquest discos que editava l'Ajuntament i que són els que la gent pot triar si participa. Avui la pregunta és super, super fàcil, que és l'any en què se va fer el primer concurs de pop rock, i ja vos hem dit fa un moment el telèfon en el qual hi podeu telefonar, però sempre teniu també el nostre número de WhatsApp, que també serveix, podeu enviar un missatge o una nota d'àudio.
646-9345-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I el telèfon, si voleu telefonar directament, és el 971-42-40-23. Aprofitam aquest incís per recordar-vos que dilluns, per mort de les transmissions esportives, farem el programa a partir de les 10:30 de la nit, amb en Javi Vegas, dels Escarabajos, i la Gran Orquestra Republicana. Parlant, però, de vosaltres, ara recordàvem també, si vareu anar a actuar mai a Catalunya, hi havia el Desembarc, que era també un dels intents de l'Ajuntament de Palma per promocionar els grups de Mallorca, en aquest cas de Palma a Catalunya, a Barcelona. Se'n varen fer algunes d'aquestes operacions que tu te'n recordes, no?, que vos ficaven a tots en el vaixell i cap a Barcelona tots a tocar, no?
Jo només recordo una vegada.
Una només.
Sí, jo. Crec que Desembarc en varen fer un tan sols, però...
No recordo on varen tocar.
Sí, en el Moll de la Fusta.
Ah, clar, sí. Va ser superdivertit.
Va ser superdivertit, mos ho varen passar molt bé.
Sí. No hi havia molt de públic, hem de confessar,
no,
però
no.
Sonava superbé, hi havia com una diferència, estàvem a Catalunya, estàvem allà, molt bé. Va ser
hem
genial.
Anat a tocar fora.
Sí. A més, tot els grups d'aquí, va ser... Jo ho he trobat que era una bona idea. I jo crec que això són llavoretes que tanmateix un dia s'altre germinen. La millor germinen amb tu, però germinen amb altres grups i ja hi ha una tensió cap a lo que se... la música de Mallorca, la música que ve de fora.
De fet, vosaltres, que hi havia tantes al·lotes en el grup, que era un fet també inusual en aquella època, heu estat també pioneres en aquest sentit. Ara, bé, hem vist en l'Atlàntida Film Fest que hi havia aquest documental Gota entre gotes, amb quatre cantautores mallorquines. També la revista Amb de Rock també s'ha capficat en destacar també ses veus mallorquines, sobretot de dones, tot i que també destaquen molta d'altra música. Com hauria estat la Fosca 25 anys després? Vos hauríeu menjat el món, no?
A veure, jo crec que, clar, és que això ja ho has insinuat una mica abans, i és que jo em fa gràcia perquè és vera que aquesta opinió que tu tens, o bé, que sembla que...
En Joan Miquel també està d'acord.
Molta gent ho diu, sí, també, sí. Moltíssima, i jo me fa somriure, no? Jo penso que és preciós, no? Perquè és com si te diguessin d'alguna manera que t'has com avançat en el temps. Moltíssima gent m'ha dit, és que clar, és que just en el moment en què vosaltres estàveu fent aquesta música no era això que se podia comprar, que vosaltres podia... I clar, però a mi m'encanta aquesta idea, no?, que la recalquis.
Les poques vegades que ens hem tornat a reunir fa no tant, es repica que nostre, que era abans de la pandèmia, però fa 3 anys, sí, potser. Fa... Em diuen, podríem, però al final no hem arribat a reenganxar mai.
No ho hem fet, però... Sempre com és una idea que hi ha per allà, no? Tot i que sí, només ho parlam i després... I després és que no, perquè clar, t'hi has de posar i no ho feim, però... Sí. Però és com una fantasia, no? També que tenim l'idea de poder tornar a fer algun concert en què fos només per... No sé...
Estaria molt bé, o no?
Sí.
Si no tots,
sí.
Alguns,
que
els que
sí.
Poguéssiu, no?
Més
si m'ho sona la flauta, per casualitat.
Segur que sí.
I d'anar escoltant a Loles Coll, una de les cantants també de la Fosca, que avui no ha pogut venir en persona, però sí que hem volgut que pogués participar, recordant també el que va suposar per ella participar d'aquest grup de la Fosca, i llavors també el que ella també entén, que ha estat molt novedós, o que va ser molt novedós en el seu moment per diferents aspectes. L'escoltam.
Hola, bones tardes. Som de Loles Coll. Vaig formar part del grup La Fosca. Jo feia els coros juntament amb Aina i pitjàvem darrere en Pere, que és la veu, o era la veu principal de La Fosca. Bé, què he de dir de La Fosca? La Fosca per jo va ser i és una part superimportant de la meva vida, de la que n'estic superorgullosa, de la que em vaig passar un guster, de la que vaig fer un bon grapat d'amics i amigues i que encara puc dir que els aconserv. Sí que volia dir que La Fosca va ser en el seu moment, perquè ja t'he dit que fa un bon grapat d'anys, un grup molt avançat, un grup que crec que va portar molt bona música i era molt innovadora pels temps que la fèrem. Va ser un grup molt nombrós, que això també era bastant significatiu i era bastant xocant quan pujàvem damunt un escenari. I era una música molt, molt, molt especial, encara ara jo l'hi considero. De La Fosca resaltar també que van ser pioners de cantar en català, de la cosa que també n'estic superorgullosa d'haver fet en el seu moment. I el fet que érem un grup bastant dividit, vull dir, bastant equiparat, homes i dones. Hi havia una muller sa flauta, jo i nena en els coros, després també van tenir aquí Quica Coll en els teclats, varen tenir Nasso en el violí, llavors varen tenir també en Caro Domenech, vull dir que per grup van passar moltes dones vàlides i que han aportat molt en el món de la música aquí a Mallorca i a la música en català. Res, una besada a tothom i que visca La Fosca.
Hem escoltat a Nololes Coll. Moltes gràcies també a ella per participar i per intervenir. Però tu has continuat fent música, no? Has publicat també dos discos en solitari, de moment.
Exacte. Bé, després de... Quan La Fosca va acabar, vaig estar 10 anys cantant en un cor. I,
sí?
Sí. Vaig cantar 10 anys en un cor i en el final... Jo tenia moltíssimes ganes de fer música jo, no? De ser que jo volia fer i me vaig animar i ja, bé, va ser... Ja era bastant gran i tal, però bé, vaig decidir fer una carrera en solitari, de la qual puc dir que n'he fet dos discos. I bé, i també molt content. Ara fa poc vaig cantar a Sant Marçal, amb el Manel, aquest hivern. He fet un concert en el Baluart i també vaig col·laborar a La Bienquerida en un concert en el Trull. Faig poques coses, no és una carrera de molta feina, perquè jo també me dedico a una altra cosa, però vaja, és el meu somni, no? Continua sent, després de tants anys, un somni, una il·lusió, i ho faig perquè és la manera que me fa més feliç, no? Viure així.
Moi, tu has deixat la música, no? Supos que a casa teva tal vegada sí que toques la flauta o...
No, no tampoc. La meva filla,
oh, bé, idò, hi ha relleu generacional.
Sí, sí, sí.
Però si t'has continuat dedicant a coses creatives, a restauració de mobles...
Sí, ara me dedico... Bé, ara, fa 25 anys sí. Que me dedico a la restauració de mobles i també a fer coses de direcció d'art i comissionat una exposició que me va encantar fer i que va ser... una exposició gran, i vaig fer coses d'utilleria, coses de teatre, diferents coses, però la meva professió principal és la restauració de mobiliari, que és molt gratificant i que, a més, és molt necessari perquè hi ha un patrimoni molt interessant a Mallorca, en aquest sentit, quant a mobles, i està un poquet oblidat, aleshores tenim una feina important i que duc endavant amb èxit.
Que bé, idò, si ho et sembla, escoltarem una tercera declaració d'en Joan Miquel quan mos parlava precisament d'aquesta part que han comentat fa un moment de que éreu un poc incompresos, no? Que tal vegada per avançats el vostre temps era una cosa un poc separada. Joan Miquel Oliver, que ja han dit que va formar part també temporalment de La Fosca, especialment a la gravació del tercer disc, mos ha dit aquestes paraules.
esperar veure que en aquell temps no ho va entendre ningú i és una llàstima. Però això és el que passa, no?, en la gent, intel·ligent i en la gent avançada, no?, que de vegades són molt intel·ligents i molt avançats per el que és la matèria en si, però a la vegada també per això són molt, en el cas d'en Ramon, molt caparrut i molt ficat en la seva història i no donava, vamos, ni un mil·límetre, no concedia res de res en el públic ni les discogràfiques ni els promotors perquè allò pogués funcionar d'una manera una mica més fàcil, no? I se mantenia molt, molt fort en els seus principis. Clar, això per una banda doncs, pot donar una música molt, molt ben parida i molt, molt original i molt el que vulguis, però també la contrapartida és que no tothom ho entén, no? Aquesta és la llàstima, però de vegada també és el que fa que ara estiguin xerrant de la fosca, no? Com un grup molt important.
I vam insistir, com deia també Joan Miquel Oliver, amb aquest fet tan diferent que vos feia una banda un poc rara, no?, en certa manera, per massa moderna, massa especial, massa diferent al cap i a la fi, però per bé, no?, s'entén. De fet, també aquest dia és que la gent que concursa tria moltes vegades el disc de la fosca, el vostre La carn o mida, que encara el podem regalar gràcies a aquesta col·laboració amb l'Ajuntament de Palma, que mos dona suport per fer aquest programa i promocionar també el concurs de pop rock. Precisament, abans que partiu, volíem escoltar també una altra petita bateria d'aquests joves que s'han presentat en guany al concurs El Seguiu. Heu seguit d'ençà que se va recuperar, farà ja la tercera edició.
Ja és pop rock en si, fa 3 anys que se fa.
Sí, enguany seràs tercer.
Perdona, que ho acabes de dir, però sí. No me'n recordava. I no hi he anat més, però bueno, hi ha moltíssims grups interessants. També s'ha de dir que ara se pot gravar amb una facilitat que no té res a veure. Aleshores, tu, quan nosaltres vàrem gravar per primera vegada, vàrem anar amb Toni Fernández, que era el paradís, va tenir moltíssima sort, va ser una conjunció d'astres que ens va facilitar gravar amb en Toni Fernández, que era lo més. I per després, quan tu volies fer una gravació, no tenies d'on ves, perquè és que era massa car. I nosaltres ens van pagar el primer disc per després ja per fer el segon ja va ser molt més difícil. Avui en dia els mitjans són tan brutals que qualsevol que seva pot fer una edició digna que se pot mostrar. Abans les maquetes eren maquetes de que feien com a vergonya. Però bé, la qüestió és que avui en dia és diferent i jo conec, bé, el grup que a mi m'encanten d'aquí, com es dona Laia i en Pere, com se diu? Laia Malo, el grup d'ahí.
Ah, Jansky.
Jansky, que són també molt innovadors i fan coses molt potents i que, a la millor, d'una altra manera, estan un poquet també estirant d'un carro que també fan servir una sèrie de coses que s'assemblen bastant a nosaltres. A més, en Pere toca la flauta d'una manera super original i molt nova. I després gent que, quan a Laia Ferrer, que és una cantautora que fa una música també molt especial i també ve del món de la clàssica, té un coneixement de l'harmonia i és una cosa molt interessant perquè combina tant la part més clàssica en la part contemporània i ho fa d'una manera molt innovadora i molt xula. Aleshores, jo penso que avui en dia és veritat que en els instituts no pareix que hi hagi tant de moviment, però en el final hi ha com un substrat molt més ric avui en dia, penso.
M'alegra saber que té aquesta participació esport rock, hi hagi tanta gent que s'animi i me fa feliç pensar que aquí a Mallorca hi ha tanta gent que vulgui fer música i que la faci tan bé.
Per sort, enguany ja s'ha... Bé, per sort, està oberta a totes les illes i a part dels 125 grups que hi ha de Mallorca, hi ha també 4 d'Eivissa, 4 de Menorca i un de Formentera.
Genial, super
que sí?
Bé.
Fantàstic.
Que bo. I donem a escoltar una altra petita bateria d'aquests grups que s'han presentat enguany quan mos parla precisament sobre el tema que fa referència en els locals.
Coneix els concursants del pop rock d'enguany amb Rec Play i IB3 Ràdio.
Hola, som en Miquel Corró, guitarrista de Yuri Busques. Bé, trobar espais per actuar no és fàcil, perquè avui en dia, gràcies a Déu, hi ha molta oferta de grups que estan molt bé, hi ha una moguda bastant bona, aquí a Mallorca, sobretot. Però no és fàcil trobar llocs que, que puguis tocar. Nosaltres fa una temporada que vam fitxar amb Bobota Discos, amb en Pep Toni Ferrer. Estàvem supercontents amb ells i ens va moguem bastant. De fet, ara vam tocar la Sala Mutante de Palma en el mes de juny. I bé, i ara just anàvem a tocar també a Sortella Fest, però desgraciadament s'ha hagut de suspendre per motius d'organització i tal, però hi ha mogudetes. El que passa que no és una cosa de toques on vols i quan vols, no. Hi ha coses que no se poden canviar i en tant de grups que som mos han d'organitzar una mica.
Bé, som Albert Nicolau, som el guitarrista de John Seekers. El tema dels espais per actuar està, a Mallorca està un poc complicat. Hi ha un parell d'escenaris que en el nostre estil, que feim grunge, feim rock alternatiu, i quan ja és tocat ja se complica trobar-ne de nous. També hem de dir que nosaltres, bé, com a banda, som relativament nova i que no, per ventura, no mos coneixen tant com els agradaria. Bé, de moment he pogut actuar a la semifinal d'Esport Rock de l'any passat, a les voltes, i hem tocat en guanya Túnel, en el club de Túnel de Gòmila de Palma, i en el gremi, també a Palma.
Hola, bones, són Cris, soc la guitarrista de Mercurio Retrograde i xerro en representació d'aquesta banda. Per lo que fan els espais on actuar, és veure que nosaltres vam començar a tocar durant en plena pandèmia, durant el confinament. Hem tingut un temps per preparar-nos i els primers concerts han tirat de llocs com Factoria o del nostre local mateix, que han fet qualque concert per amics. I ara ja sí que de gent que mos ha anat veient i del boca a boca, sí que la gent ja mos va cridant perquè li agrada el que ha vist, el que feim, i mos comencen a contractar per altres cosetes.
Hola, somos Necnae,
Di Barrows
i Factor Nyete, de Asymmetric Mind.
Bueno, para el tipo o estilo de música que tocamos, los locales donde poder interpretarla aquí en la isla es bastante limitado en comparación con estilos más predominantes o extendidos a nivel popular, los cuales considero que hay más espacios para poder desarrollar la actividad musical.
Bueno, pues como sitios en los que hemos podido tocar, pues bueno, está en Túnel, el local de los moteros Paunis.
He estado también en Sam Rock y Gremi también.
También lo que eran los extintos Fraggle Rock y el Nahual.
I doncs, dificultat per trobar espais per actuar en directe. No sé com la recordeu vosaltres, Pere i Mui. Deu ben en el vostre temps, bars, amb tant de músics no hi cabíeu. No.
Nosaltres, més que bars, el que fèiem era com triar espais així un poc interessants, no? De Palma, vàrem actuar, jo què sé, no? Es Casal Sotllevic...
A la Feixina...
A la Feixina...
A Sant Romà...
A Sort del Rei...
En el Poble Espanyol, en el Teatre Romà... Gràcies.
Cercàvem espais així un poc especials, que eren un poc xulos i tal, i actuàvem allà. Però sales i això, esclar, no, bars, no n'hi havia... No. No sé si varen fer l'Havana una vegada.
L'Havana, pot ser.
L'Havana, qualque
vegada. No, Navila.
Navila, també.
En Navila estava davall d'un hotel que sí, no passem més tinc a veure la cosa, jo tampoc. Oi, tinc una boira.
No, a veure, és evident que hi ha una limitació bestial, que no hi ha espais. Ara, avui en dia, tampoc no n'hi ha. És molt difícil. I tampoc hi ha un circuit ni una programació. Així com a Catalunya hi ha com a, no sé, circuits on tant pel teatre com per la música hi ha uns espais i tots els pobles tenen qualque, fins i tot, no sé, lloc, local, teatre, però...
I ara que han tancat Esquerrana, també, saps? Sí, que abans hi havia un músic un poc...
Cada dia parlem de que han tancat un local o un altre.
Sí, complicadíssim.
Bé, mos ha agradat moltíssim tenir-vos avui amb altres dos com en representació de tant de músics que heu passat per La Fosca. També hem tingut a Joan Miquel Oliver, que hi va passar sobretot a l'hora d'enregistrar el tercer disc, Domini Fosc, i també a Ana Lolés Coll, que va estar sempre amb vosaltres. Un grup que encara s'escolta a Spotify, hem de dir que teniu oients mensuals No són moltíssims, però són, i això vol dir que encara s'escolta la vostra música i que encara interessa, que és tal vegada més vigent avui que en el seu moment. Moltes gràcies per haver vengut a tots dos, Mui Morey i Pere Gené. Enhorabona per la música que vareu fer en el seu moment, i Pere, tu continua fent-la i ja l'anirem escoltant aquí.
Moltíssimes gràcies.
Salut.
Moltíssimes gràcies, gràcies a tots dos.
Rec Play, amb la participació de l'Ajuntament de Palma. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquest dissabte, a les 7:30 del vespre, debuta davant la seva afició el Real Mallorca. Els de Javier Aguirre reben l'Eurobetis i aquí, a IB3 Ràdio, viurem el partit en la màxima intensitat, des de les 6:30, amb tota la prèvia.
Clar que sí, continuïn els missatges, coneixem tota la prèvia, els equips, les alineacions...
Toni Fuster, amb la seva passió, ens transmetrà totes les incidències del partit.
A veure, amb aquesta pilota passada, m'ho poden marcar... Quina aturada! Quina aturada!
Viu amb l'equip d'esports 3 en joc, el Mallorca Betis, la segona jornada de Lliga de Primera Divisió a la ràdio pública.
A l'estiu a IB3 Ràdio repassam el més destacat de la informació. Tenim convidats i conversam de temes de tot tipus al dia, al replà i equip de guàrdia, a més de fer-te bones propostes musicals a Òrbita 3, playlists personalitzades i l'emissió de concerts i peces teatrals fetes a les illes. Que estàs encuriosit? IB3 Ràdio, que no te piqui la curiositat. Ni els moscars.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Mallorca 106.8.
Today is gonna be the day that we're gonna fall back to you.
Repassam la història del concurs Pop Rock. Rec Play, IB3 Ràdio.
I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
I aquesta música tan animada i també moltes altres versions sonaran una vegada més en directe a partir de dimecres que ve a les 8:30 en el Castell de Bellva de Palma dins aquests estius musicals. Serà el concert de Norbert Fimpel i de Tolo Cervera, que a més commemora la seva trobada, el seu desè aniversari com a parella musical. Justament mos acompanya Norbert, a qui saludam avui perquè mos parli un poc de com serà aquesta actuació. De fet, ja sabeu que a part dels vinils que vos regalam, si contestau bé a la pregunta que vos plantejam cada dia, també podeu guanyar dues entrades per anar, per exemple, en aquest concert en el Castell de Bellva. Norbert, molt bon vespre i gràcies per ser nosaltres. Benvingut.
Hola, muchas gracias por contar con nosotros y por ayudarnos a difundir el concierto. Estamos muy contentos.
No, nosaltres també. A més, és un lloc fantàstic per gaudir de la vostra música, amb en Tolo Cervera a la veu i a la guitarra, i també amb el teu saxo. Com va ser aquesta trobada que ja se perllonga durant 10 anys? Com és que vos ho entès tan bé musicalment?
Bueno, la verdad es que una muy buena conexión y química desde el primer momento. cuando fui al estudio de Tolo a grabar un solo de saxo para un proyecto que le estaba haciendo, ahí fue cuando nos conocimos hace 10 años, 2012, julio, y desde ese entonces empezamos a tocar juntos, hemos hecho muchos conciertos aquí en Mallorca, hemos estado dos veces de gira por Alemania, que también nos vamos en noviembre, y la verdad que siempre le hemos pasado muy bien, tanto arriba del escenario como abajo del escenario, nos divertimos mucho, con la música y también compartiendo momentos en la ruta y pasando el tiempo juntos.
Mm-hmm. Norbert, tu ara toques amb en Tolo, que no és poca cosa, però també has tocat amb artistes de primera línia, no? Has compartit escenari amb James Brown, amb Joe Cocker, entre d'altres. Com han estat aquestes fites musicals?
Sí, bueno, la verdad que yo siempre digo que he sido un músico muy afortunado. He estado en el momento justo en el lugar indicado y tuve la suerte de compartir escenario con estos artistas que has mencionado. Quizá el más importante, yo diría, Joe, con el que estuve 9 años en más de 560 conciertos por todo el mundo, y la verdad que ha sido una experiencia increíble. Es lo que suena cualquier músico. Además de ser un artista de primer nivel mundial, Joe era una persona magnífica, muy humilde. Y nada, lo que te decía, es un sueño hecho realidad, uno va a países a los que nunca iría, es como ir de vacaciones, pero encima te pagan, así que, y uno está haciendo lo que más le gusta delante de miles de personas, es realmente un sueño de vida.
Impressionant. Norbert, ara continues fent gires amb altres artistes, és a dir, continues fent de músic per altres, sortint de Mallorca i llavors tornes sempre aquí?
Bueno, lo que más hago es estar aquí en la isla. Hace 3 años participé de un show muy grande que se hace en Alemania, Bélgica y Holanda, que fue el mismo show en el que conocí a Joe Cocker. Y en esta vez acompañé a Brian Ferry para este show, que eran unos 20 conciertos en Alemania, Brian Ferry de Roxy Music. Pero hoy por hoy estoy aquí afincado en la isla, tengo mucho trabajo en la isla y mi proyecto principal es el que tengo con Tolo y es el que estamos tratando de hacer avanzar y és el projecte que més tiempo m'ocupa en aquest moment.
Que bo, perquè en aquest projecte feis moltes versions de temes molt coneguts, fins i tot diria que d'algun músic amb el que tu has pogut tocar en directe, però també teniu producció pròpia.
Así es. Hemos grabado 2 CDs en estos años. En los CDs tenemos la mitad de canciones nuestras propias en inglés y la otra mitad son versiones de temas muy conocidos. Y cuando tocamos en directo intentamos hacer lo mismo, aunque hacemos más temas conocidos, yo diría un 80%, 85% cuando hacemos un concierto. Hacemos versiones de temas conocidos y el resto hacemos algunos temas nuestros también.
Per tant, és necessari, no?, fer una petita combinació de temes coneguts amb el repertori propi, no?, fins que s'aconsegueix arribar a molt més públic, no?, al gran públic.
Exactamente, sí. O sea, a la gente le gusta escuchar las canciones que conocen, pero también le gusta escuchar canciones nuevas. Entonces intentamos hacer una mezcla y siempre gusta, siempre gusta.
Que bé, Norbert. Ara parlam sobretot d'aquesta actuació que fareu dimecres que ve, dia 24, a partir de les 8:30 en el Castell de Bellva de Palma, dins aquests estius musicals que organitza l'Ajuntament de Ciutat. Serà a partir de les 8:30, com han dit, el preu de 10 euros per la gent selecta que s'acosti a sentir el vostre concert. Heu preparat un repertori especial, alguna cosa diferent per tractar-se del castell?
No, lo que es diferente es que hemos hecho una lista de temas, justamente ayer me junté con Tolo, porque siempre, hasta ahora en los conciertos, es una cosa totalmente espontánea. O sea, nunca tenemos una lista de temas. Tolo me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo una canción y empieza. Y después él elige una y empieza. Es todo siempre muy espontáneo y natural. Y esta vez nos hemos sentado a hacer una lista, hay que ver si lo respetamos, pero en principio tenemos la lista ahí hecha, donde intentamos un poco elegir temas de los 2 CDs que grabábamos y otros temas que no están en los CDs que también nos gustan. Y como te dije antes, mezclando canciones conocidas con temas propios.
Que bé, i després d'aquesta actuació, perquè, clar, n'ha de tenir el guió, però llavors se l'ha de votar. Després d'aquesta actuació, com continuareu? Teniu actuacions previstes a fora de Mallorca?
Sí, en noviembre nos vamos otra vez a Alemania de gira, tenemos 16 conciertos. La última gira que estuvimos allí fue en marzo del 2020, cuando estaba empezando la pandemia. Teníamos 13 conciertos, en aquel entonces pudimos hacer 9 y los últimos 4 los tuvimos que cancelar y volver corriendo a España porque aquí empezaba el confinamiento y no sabíamos si iban a cerrar las fronteras. Entonces, bueno, no pudimos terminar la gira, nos quedamos con un sabor un poco agridulce porque nos estaba yendo muy bien. Y bueno, ahora con muchas ganas de volver en noviembre, que tenemos, como te decía, 16 conciertos. Así que con mucha expectativa y ganas de volver a Alemania.
Que bon, Albert. Idò, el públic alemany és un públic molt bo, que sap, a més, apreciar sa bona qualitat musical. Per tant, en aquest sentit, no tenim cap dubte que és ben merescut aquest èxit que teniu per allà.
Moltes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres. Norbert, idò, mos quedem amb aquesta convocatòria de dimecres que ve, la que tenim de moment més a prop, per fer també la vostra música en directe, Tolo Cervera i Norbert Fimpel, en aquesta actuació dels estius en el Castell de Bellver, amb molt bona música, dimecres que ve. Norbert, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a ti por la charla y solo decir que, bueno, quedan pocas entradas, la verdad. Si la gente quiere comprar, las puede conseguir en palmacultura.covin.cat.
Ah.
Y Covin es K-O-O-B-I-N.
Molt bé.
En tot cas, moltes gràcies,
No, gràcies a tu, Norbert. També a la web de Palma Cultura, directament allà, clicant a l'espectacle en concret, també hi ha l'opció de comprar les entrades, i si no, sempre podeu telefonar al nostre telèfon o escriure al nostre correu, perquè també us podem regalar, gràcies a l'Ajuntament per a ells, de dues entrades per anar en aquests diferents concerts, que ja no queden molts. Recordeu que dilluns tornem amb molta dil·lusió en la quarta setmana ja des Play, però això sí, una mica més tard, per mort del futbol de l'UD Eivissa, que juga amb Ponferradinha, aquests. Per tant, serà a partir de les 10:30 de la nit, quan comenci el següent Rec Play de dilluns que ve, amb Javi Vegas, d'Escarabajos, i també de la Gran Orquestra Republicana. Bon cap de setmana. Adéu.